És hora de tertúlia esportiva. Lluís Canut, bon dia.
Bon dia.
Bon dia també, Pitxo Alonso,
bon dia.
Ramon Besa.
Bon dia.
I Emilio Pérez de Rozas.
Què tal, com estem?
Bon Mirin, dia. Jo, oblidant antics temors i justificats temors blaugranes, vaticino que el Barça guanyarà la Lliga el dia 30 d'abril, a casa, després de jugar contra el Cádiz, quan quedaran quatre jornades per acabar la Lliga. Algú s'apunta?
Quatre jornades?
Sí.
Ostres, no sé, jo, home, jo ara, amb la situació que comença, bueno, comença que estem ficats a la Champions i tot això, no sé si faran via amb això de la Lliga.
No sé,
perquè com tenen la sensació de que la tenen guanyada, potser s'administra una mica. No ho sé.
Sap què queda dels 10 partits?
Sí?
Queda Madrid i Villarreal a casa i Sevilla fora.
Madrid
amb
i Villarreal.
Amb tots els respectes per tothom, eh?
Vale.
Madrid i Villarreal a casa.
Bueno, i l'Espanyol, que s'hi pot jugar també a la penúltima jornada, depèn de com es...
I l'Atleti de Bilbao. Però bé, però...
O sigui, el Barça jugarà amb l'Espanyol i l'Atleti de Bilbao, les últimes dues.
Però el Barça serà campió de Lliga.
No, ho dic per això. Ho dic
I l'Espanyol és la penúltima jornada.
Que la pressió l'Atleti de Bilbao, l'última.
No vindrà perquè ell sigui, no pugui ser campió. No vull dir això, senyor Bassas. Vull dir que serà allò d'administrar la justícia.
Però és que jo, considero que, exacte, aquelles alçades el Barça ja serà campió. Vull dir, per tant, que la història...
Home, el partit amb el Madrid és molt interessant, perquè cau enmig de les dues eliminatòries del Benfica, i tal com està l'equip, és un partit que potser l'entrenador diu, escolta, contra el Madrid no em puc arriscar, sobretot pel partit que hi, el resultat
ja,
del partit que hi ha hagut.
Ja està,
el partit,
ja,
el resultat del partit que hi ha hagut a Lisboa pot condicionar i molt l'alineació del Barça-Madrid d'aquí del dia 1
de l'any. Jo aniria més curt termini, sense faltar el respecte als equips de l'Italia, però té un Getafe i un Màlaga
per
abans
això dic,
del Real Madrid, el Barça. No?
Per això dic,
a priori...
Bueno, ningú no s'apunta al meu carro eufòric del 30
d'abril. No, jo no m'apunto per això que li he explicat.
Sí, va dir Pitoni Sopito ahir, i va dir això del 30 d'abril.
Ah, doncs no ho vaig veure.
Pitoniso.
Disculpi. Molt bé.
Qui baixava del Pitoniso?
Baixaven, doncs, el Cádiz, l'Alavés i el...
Càdiz,
a
l'Alavés.
De Màlaga. Espanyol 12.
Ara, és veritat
Espanyol 12.
Ara és... Madrid segon. Tercer el València i la sorpresa era el quart, que ell col·locava l'Atlètic de Madrid. Li deia agafar una rampa al Pitoniso perquè...
Bueno, ja que som en això, el tema del València i del Madrid, que s'ho facin mirar bastant, no? Perquè, home, la Lliga ja la tenien crua, però clar, si vas perdent el camp del Racing i empates...
El València ja no és una novetat, perquè després d'haver vist el que va passar...
Com van jugar contra el Madrid...
I el dia mateix que van guanyar el Barça, com van plantejar el partit, doncs et trobes que el dia que verdaderament depenen d'ells intentar ser els protagonistes d'una suposada remuntada, no són capaços de fer-ho. I el verdaderament sorprenent és que el Madrid, tot i que havien intentat encara insulfar-se algun ànim a través d'una altra vegada de la seva inefable web, que continuava fent comptes i venent-nos la història de la lletera, dient que eren l'equip de la segona volta, que més punts havien guanyat a la Lliga i que eren els millors, etcètera, etcètera, es deixen sorprendre per un Betis que després de veure el contra l'Esteagua de Bucarest...
Dius, ni faran
aquest Esteagua de Bucarest, que restes a veure amb el que va venir a Sevilla, però a Sevilla, no la Sevilla exacte del Ruiz de l'Opera, sinó el Sánchez Pizjuán, que per cert van anar a peregrinar, eh?
També, home, tu diràs...
Van anar, molts dels seguidors de l'Esteagua van anar a peregrinar el Sánchez Pizjuán.
Que dia se'ls va aparèixer,
que el Madrid li empatés al Betis ahir, vaja.
Bueno, 0-0, però clar, quan veus que el Becker a la banqueta, que el Ronaldo no juga, dius, deu haver-hi un merder parlant malament.
Home, i juga Raúl, que surt d'una lesió, que es deia si podia anar al Mundial o no, i no sé si porta 3 o 4 jornades ja com a titular.
Anirà al Mundial. Anirà,
sí,
al,
Mundial.
Segur. Anirà al Mundial.
Que si passa...
No, és que això, no, ara, no, això també podríem fer una altra xerrada d'això, o sigui, que Raúl vagi al Mundial,
Emilio,
i el millor és que Emilio, jo sé qui.
Vale? Com també hi anirà Xavi.
Anirà i bueno, jugarà.
Però és que Xavi s'ho mereix. Ja veuràs que s'ho mereix, perquè aquest home és que és increïble. Lo del Raúl és el que demostra que hi ha no mana ni l'entrenador, ni mana ningú. O sigui, és el del Ramon, però... el del Rui, el de Zidane, és una cosa... Jo
home, si no juguen Ronaldo i Beckham, sí que mana l'entrenador.
No, evidentment,
vull dir que
sí.
En aquest sentit, el discurs que té, jo no em fico amb la selecció. La selecció ja va passar a l'Eurocopa, que per mi és amb cometes el crim més gran que es va cometre, com Raúl va jugar tots els partits, no va jugar Xavi, no van jugar altres partits. A partir d'aquí, amb Raúl ja poden fer el que vulgui, com a símbol, un jugador que s'ho mereix tot el que vulguis. Però jo crec que si tu veus visualitza aquesta alineació que presenta el Madrid, vol dir el Ronaldo deu estar de veritat molt gras o deu estar molt fora de forma.
No,
que
no quilos
el Beckham no deu estar molt malament, perquè si no, no té cap més explicació. No crec que l'entrenador es perjudiqui així mateix, i més amb el discurs que té de la justícia. És a dir, aquest home ha fet de la seva condició de cristià, d'home doncs, que resa el Pare Nostre abans del vestidor, com un home de justícia social, de dir, és a dir, jo sóc incapaç pel meu discurs, per la manera de fer, de no procedir d'acord a la meva consciència i la meva manera de fer.
Per tant, està dient aquests dos...
està dient tota aquesta gent que no...
La seva consciència és bona. La seva consciència és bona, és l'adequada, és la correcta.
I acabo. Això pel que fa a l'equip institucionalment, la situació encara és més kafkiana. Per dues coses. Però per dues coses. Una és que Florentino Pérez, quan se li pregunta per què Fernando Martín és el seu substitut, segons tinc entès, diu perquè és l'únic que li interessa el futbol dels que hi ha allà. Li interessa, que anirà cada dia a futbol, i és veritat, acompanyava l'equip de bàsquet, per això ha tingut relacions amb periodistes com Manolo Lama i gent així, és a dir, era un directiu actiu, no era un directiu. Però resulta que el seu ideari no té res a veure amb el de Florentino Pérez, perquè curiosament s'ha sabut que cada dos per tres dina, sopa o fa amb el Figo, amb el Hierro, amb el Del Bosque, amb tot, el de Felipe, tot el que és el Madrid més antic. Per tant, no sé com s'ho arreglaran, però hi ha una sensació de contradicció brutal.
López Caro a mi em demostra que és un oportunista i un avantatgista, perquè ara posa als peus dels cavalls a Ronaldo i a Beckham sabent que el seu gran padrí ja no hi és, perquè no ho feia abans, quan el que els avalava manava.
No, però és que el gran... A veure,
que va tenir mèrit va ser el Camacho, que ho va fer quan hi havia Florentino.
Ah, i li va costar el càrrec, i va durar el que va durar.
Hi ha un punt en tot això que a mi em sembla molt, molt greu i molt gran, que és això de que el Florentino Pérez hagi desaparegut. O sigui, aquest tio forma aquest cacau i se'n va a casa.
I arrenta les mans.
O sigui, se'n va a casa. O sigui, això al Real Madrid, Emilio, sinó en joc...
Emilio, no tant a casa, perquè suposadament sembla que hi va haver aquest sopar aquesta setmana a casa del de Felipe, del Fernando Martín, amb la Bella Guàrdia, amb els Camacho, Del Bosque, Pirri, García Ramón, Grande, i no van a fleites perquè veig bé on deu ser, no? I aleshores es veu que els hi va dir, jo per mi us posaria, però com que no puc, perquè si no això em costaria una moció de censura dins... És a dir, s'han anat, però el ser superior continua movent-la. Pel que es veu, deu ser una titella en mans del ser superior.
Continuen aquests que, com diu el Ramon, no el volen amb ell. Sí,
estan com el Barça estava en el moment en què ho agafa Gaspar, intenta fer una continuïtat del nuñisme i després... Perquè han de partir de zero, han de fer un entrenador, un secretari tècnic, han de buscar un president.
D'acord, Antoni, però hi ha un altre avantatge. Tenen calés per un tubo. El Barça va arribar en una situació institucional molt precària i aquests fan veure...
El Barça, no t'equivoquis, quan va agafar Gaspar tenia calés per un tubo.
Sí, 10.000 quilos.
El que li va deixar...
Els 10.000 quilos del Figo.
Que el trànsit aquest...
Tienen dinero, però no quiere venir nadie,
Bueno, clar, no, perquè és el gran drama.
Això ja comença a ser molt important, perquè això succeeix amb els entrenadors i potser passarà amb els jugadors.
De tota manera,
ahir vaig veure que Hugo Sánchez es continuava oferint.
De tota manera, no sé, s'ha empentinat prou, dic perquè el Barça té algun problema que valdria la pena que ens els fessin mirar també. Aviam, vosaltres amb quina defensa jugaríeu? O es pot jugar...
Clar, home, vull dir, aquí no...
No hi ha molt,
Hauria de jugar, Rodri.
Aviam, faci'm la línia, és a dir, lateral...
Parlem de Lisboa perquè en definitiva és el partit que compta perquè és on no hi serà Puyol, val? I aleshores, com que no serà ni Puyol, Márquez. Ni Márquez ni en Milson, val? Doncs aleshores fa jugar, comptant amb que jugui Rodri, és amb el que menys peces has de moure de l'equip. Belletti, Oleguer, Rodri i Ivan Bronjos, ja està. I el d'altres, Mota, perquè si comences a moure fitxes has de començar a resultar...
Tindríem d'explicar la gent qui és Rodri, no?
Bueno, Rodri és un nano del filial... Que pels que van
Mataró,
al ministeri...
1,87 m.
El tio té bones condicions i l'Àngel això ens ho pot acabar de confirmar. I ara venen dos partits que són molt importants per aquesta situació. Getafe i Màlaga. I a més tenir en compte... Clar, més en compte que tens encara en aquests partits a Puyol perquè el resguardi una mica... Doncs aleshores, escolta, va aprovar-lo en aquests partits. Que parli... Com el seu dia va jugar Sergi a Istanbul.
Però estan pensant en això,
moment,
Lluís?
Que parli l'únic entrenador entre els presents. Sisplau, Àngel, tu en quina defensa jugaries?
No ho sé. La veritat és que no ho sé, però sí, òbviament tocar... No,
home.
No sap el Canut i no ho sap el
Pizarro. Davant dels de Mora va jugar Rodri, va jugar Mota. Vull dir, el Rijkaard sempre té un molt clar... que mentre tingui jugadors del primer equip els farà jugar abans que els del filial.
Encara que els tregui de la seva posició natural.
Això ho ha fet sempre. Pràcticament sempre ha tingut aquesta premissa de dir el màxim respecte pels jugadors del primer planter. El que passa és que per això dic que no ho sé. Sí, seria, com deia el Lluís, una molt bona pedra de toc el fet de dir, home, si la meva idea ja és que Rodri, en aquest sentit, sigui el que jugui al partit més important, que és davant del Benfica, doncs provem-lo ja. Però ja perquè s'aclimata a jugar, perquè jugui Minuts i perquè jugui...
Tens demà que t'ha fet, tens dissabte, és Màlaga.
Només Màlaga, tens aquests dos partits, que tampoc són dos partits
del risc,
i dius, i per això et dic, jo penso que probablement dimarts demostrarà si, si el central serà Rodri probablement, o en canvi prendrà una altra decisió, que seria trastocar alguna peça, com col·locar Gio de central o col·locar Mota de central una altra vegada, com
Mota es queda sense mig centre.
Ramon, com ho veus? El Rijkaard en la línia del que diu l'Àngel i el Lluís, les relacions que ha tingut amb el planter han estat molt esporàdiques. És a dir, jo recordo èpoques en què l'entrenador del primer equip doncs, anava al miniestadi, els del miniestadi anaven al Camp Nou. Vull dir, és un entrenador que respecta molt les parcel·les i m'imagino que doncs, en aquest sentit durà parlar avui amb l'Alessanco.
S'ha vist menys pel miniestadi Rijkaard que la directiva.
Dius, que és Alessanco.
Pel directiu de futbol base, va tot arreu menys el futbol base.
Cal Palau.
Alessanco.
Demano.
O el Quique Costas, que per cert ha posat líder al Barça B, amb els seus...
Això sí que és gran, amb
els nanos. Ell, los nanos va fent i los nanos els ha tornat a posar allà, no? També hi havia un central amb una bona projecció, semblava
això és,
com...
Perdona, Ramon, això és difícil? No, perdona, és difícil fer líder al B? De...
Sí,
home, és difícil. No és fàcil.
També hi havia el Mora, que era un central del Castelló, que em sembla que aquest any el van tornar, que estava en projecció.
I no
s'ha visualitzat, més enllà del partit que jo recordo, el Xacti Ordone, si us recordeu, que el Barça ja estava classificat i el Barça va perdre 2-0, que va jugar Navarro, va jugar Rodri, Javito... És l'únic partit en què sí, resolta la classificació, sí, i tal recordo, com estava, sí, l'equip el va fer jugar, però perquè estava tot resolt, no ho ha fet. Ara, crec que en el partit del Benfica hi ha una sèrie de circumstàncies a tenir en compte. Per les declaracions de Koeman, per el que hem vist que ha passat amb les eliminatòries contra el Liverpool i el Manchester, un dels punts forts del Benfica són precisament les faltes, les jugades a pilota parada, sí, perquè senyor, té dos centrals molt valents, com són el Luisao i l'Anderson. Llavors, m'imagino que això és molt important a l'hora de plantejar una estratègia defensiva, que és el mateix que van fer amb el Chelsea, procurar no cedir corners, procurar no fer faltes, però hi ha d'haver una certa contundència física, o tires molt bé la línia del fora de joc.
L'important Benfica és marcar, Ramon?
Bueno, sí, marcar allà. El que vulguis, però
si tu marques allà...
Pot ser molt important a l'hora de decidir jugadors el joc del rival.
Ara podem estar davant de partits on l'atac té de suplir aquesta manca que possiblement...
Anar a l'intercanvi, dius, que no anem a l'intercanvi de cops i aviam qui fa més.
És que l'intercanvi de cops...
El tema és que el Benfica no anirà a l'intercanvi.
Perquè a ell no li convé gens l'intercanvi de cops.
0-0, també signa el 0-0.
Tu diràs, i quina llàstima que se'n vagi l'Arson, com defensa, a part de com marca, clar, que això també s'ha de tenir en compte, no?
Jo diria que el més important és com es comporta, tant dintre com fora. És a dir, tant quan juga com quan no juga. Jo crec que és el més important de tot. És un jugador que no se l'ha sentit des que està aquí, ningú l'ha escoltat. I vull dir...
Perquè no parla.
Recordeu?
No, pel seu país.
El diari aquest...
Em refereixo, jo no sé, si feu una mica de memòria... A la sisena o setena jornada de l'any passat van haver dubtes de qui seria titular, si Eto o Larsson. Jo encara me'n recordo ara. Bueno, els mitjans de comunicació jugaven i aquell dia no va ser Larsson, sinó va ser Eto, i a partir d'ahir va disparar Eto.
I li van portar Maxi.
Però a més té...
Van portar Maxi.
Però a més jo crec que té...
Mira ara la que se li harà con Eto quan ho porten.
Té algunes circumstàncies a favor, que és un especialista que tant li fa jugar amb extrems, amb volants, amb el que sigui. Ha fet gols al Celtic, al Feyenoord, al Barça,
tremendo,
a tot arreu.
A mi el que no em sembla
com
bé...
I després, perdona, Emilio, sí, Cau, una cosa que ha resolt molts partits últimament. Un no li va servir perquè va ser Osasuna, però el de l'altre dia sí. La capacitat que té per llegir les desmarcades amb Ronaldinho. És a dir, aquesta jugada que Ronaldinho, l'equip no va, i es busca un pas interior, que ara, sí, però sense diu... Xavi, no n'hi ha tants... Cada
ell
cop,
explica,
tres o quatre jugades
sí,
ell es connecten.
Ell explica, ahir va explicar que aquesta habilitat no és tant una habilitat seva com una habilitat de Ronaldinho de veure'l on va ell.
Sí, bueno, llavors sobretot que s'amaga.
Mires, bueno, no ho sé, Ramon. Tu mires a Ronaldinho i ell sap on vas tu.
Sí,
i això
sí,
és molt fàcil. Digue'm, això del comportament que deia l'Àngel, que em sembla tot molt bé, jo crec que el gest aquest del fitxatge per a l'equip...
Suec, si hagués
pogut ahorrar-ho millor.
Sí. Estem acabant de la tertúlia esportiva pel que fa al Barça. A l'avui, em sembla que és Juli que diu ho sé tot sobre Henry. Diu, però no, si ell no ho diu, jo no ho puc dir.
Olé.
Algú té alguna idea?
Ell té un contacte extraterrestre.
Sí, sona... No.
Ha parlat amb el Pitoniso?
Terrestre, ha parlat amb l'Henri.
Ha parlat amb l'Henri.
Ho sap tot.
És també un contracte extraterrestre.
O sigui,
això...
Tinc molta informació, ho sé tot sobre Henri, però no puc parlar de res si ell no ho fa.
Vale, llavors, això què s'interpreta? Que vindrà?
No, jo no interpreto.
O que no vindrà.
Jo
Els
pregunto a vostès, que per això els porto.
Jo interpreto que vindrà.
Que vindrà, clar.
Vostè, algú sap que vindrà?
Sí.
Vostè sap que vindrà.
No, jo sé que ell ja ho té tot pactat amb el Barça.
Per venir.
I que ara falta que ell o provoqui l'Arsenal per negociar o els clubs es posen d'acord.
Quan un jugador arriba a un acord amb un club, acaba venint.
Jo no ho sé, però m'agradaria que vingués.
Eh que sí?
Jo no ho sé, però m'agradaria que vingués.
Això pot portar problemes, que coi, és un bon jugador.
No, és un gran jugador. Senyor Bassas, com que vingui Ramon, senyor Bassas, portarà problemes.
El dubte existencial en aquest moment del Barça és Enrio Forlán per substituir a Larsson. Fixi's, no,
crec que vindran els dos. No, jo crec que vindran els dos.
Vull dir, però mira quina situació. No dius, trobem un altre Larsson? Home, potser Forlán pot dir, si no, i si portéssim ja Henry i ens deixem d'un altre Larsson?
Jo tinc una altra cosa, perdona. Sí. El Villarreal ja té signat el Nihat.
Ja. I per acabar, notícia, per tant, tenim aquí el...
Bueno, no, no,
que
bueno.
No ens interessava molt, però bueno, està bé.
Què? No, per això que diu el Ramon, per això que diu el Ramon del Forlán. El Forlán se'n va del Villarreal i el Villarreal ha signat el Nihat.
Constituïm el Pichi en porteu de la tertúlia. Tu quin consell donaries en aquests moments a l'Espanyol? Em refereixo a l'Otina i als jugadors de cara al que ve. Perquè,
que s'oblidin de la Copa.
S'oblidin de la Copa.
No, que s'oblidin momentàniament de la Copa.
I s'oblidaran.
Ell és un submarí del Saragossa.
Ell és amic del Víctor, com molta gent.
Ahir la importància del partit d'ahir per l'Espanyol era que guanyar implicava col·locar-se a 6 punts amb molts equips al darrere i dir, puc oblidar fins i tot, i puc centrar en la Copa i oblidar-me. El fet de que estiguis ahir només...
A 3 punts,
comporta que has d'estar pendent. Té 3 partits contra rivals directes, Atlètic, Alavés i... Alavés, Atlètic de Bilbao i Mallorca. 3 rivals directes que estan ahí. Són partits molt més decisius que no passi jugues contra el Barça, el Madrid i el Deportivo.
I la Copa. Més decisiu que la Copa.
Molt bé, doncs gràcies. No us perdeu alguna pregunta més, entre altres coses, perquè sentireu Sánchez Llibre, el germà, el polític, votant a favor i en contra d'una mateixa cosa a la Comissió del Control, a la Comissió Constitucional de l'Estatut.
Ja estem acostumats a això.
Que és una miqueta el del seu germà, no? Una cosa i l'altra tota l'hora.
És una qüestió genètica, no?
Deu ser que és familiar. Senyors, gràcies. Fins dilluns. Bon dia.